Al matí, amb Raquel García.
La dansa és una de les expressions més perfectes que existeix. I aquesta hora el que volem fer és recordar una de les figures que ha marcat la dansa i que ens ha deixat justament fa uns dies. Parlem de Carme Machó, doncs, coreògrafa, ballarina també, que com dèiem fa més de 40 anys que doncs, això va estar doncs, ensenyant a molts alumnes de la nostra ciutat. I per recordar-la, doncs, avui tenim un alumne de la seva classe i és amb Tomàs Mañosa. Bon dia, Tomàs.
Hola, bon dia.
Doncs molt bon dia. Hem de dir que en Tomàs, doncs, evidentment, potser el coneixeu pel seu paper doncs, a l'Esbart d'en Saire de Sabadell, però avui ens vol explicar com i quan va conèixer doncs, aquesta ballarina i coreògrafa que doncs, ha fet història a la nostra ciutat. A veure, explica'ns, Tomàs.
Bé, jo la vaig conèixer l'any 1964. Vaig començar anar a la seva escola a aprendre dansa clàssica. Jo ja havia començat fent dansa tradicional, però llavors, bueno, el tema de la dansa m'agradava molt i vaig començar a fer dansa clàssica amb ella. I vaig estar des de l'any, com a alumne, vaig estar amb ella des de l'any 1964 fins al 1977, 13 anys.
Déu-n'hi-do, i què és el que destacaries d'ella, no? De la seva també doncs, vocació a l'hora doncs, de fer de mestra, no? De compartir els seus coneixements.
Bé, ella era una gran professora, era una docent, una pedagoga magnífica. Aquests dies una alumna seva deia que bé que després hem tingut potser altres mestres, no? Però que bé que ella vagi ser la primera, perquè ens va ensenyar molt bé. Era molt exigent, també, era molt disciplinada, exigia el 100% de tothom. Bé, i això llavors es notava amb els resultats, lògicament.
Doncs comencem pel principi, perquè hem de dir que la Carme doncs, va estudiar amb un dels grans ballarins, no? De la primera meitat del segle XX, en Joan Magrinyà. Com va començar també, doncs, a Tomàs, a interessar-se a ella per al món de la dansa?
Bé, ella va començar amb 9-10 anys a estudiar dansa amb el mestre Magrinyà, l'estudi seu del carrer Petritxol. Bé, li agradava la dansa i ella va començar de molt petita, doncs això, amb 9-10 anys a l'estudi de Magrinyà. A partir d'aquí, ella va estudiar bastants anys amb Magrinyà, però també després, posteriorment, va estudiar danses russes amb la Mirskaya, amb la Natàlia Mirskaya, i també dansa espanyola amb el mestre Corones. I a part, després pues, es va anar formant, lògicament. No? Però de jove va començar aquí, llavors va actuar amb diverses companyies que hi havia aleshores a Barcelona, amb diverses d'elles, i finalment va ballar amb els Ballets de Barcelona com a primera ballarina, que precisament era el primer ballarí i director, el mateix Magrinyà, o sigui que amb el Magrinyà hi van tenir sempre tota la vida una gran amistat.
Doncs, Tomàs, si et sembla, incorporem en aquesta taula de record i d'homenatge a l'Àfrica Manils, que també és ballarina i també és impulsora de la dansa, de l'Escola de Dansa La Nau, ubicada al carrer Sant Oleguer. Bon dia.
Hola, bon dia, què tal? Hola, Tomàs.
Hola, Àfrica, hola, què tal?
Hola, què tal, com esteu?
Doncs aquí recordant i fent doncs, el nostre
sí,
petit
veig,
homenatge.
Ja.
I volíem parlar de la teva formació, que també va començar amb la Carme,
sí.
No? Com eren també les seves classes? Quin record guardes d'ella?
Mira, jo vaig entrar a la seva escola quan tenia més o menys 7 anys. Venia d'un altre lloc, que també feien dansa, però bueno, la meva mare, com que va veure que tenia un interès molt, molt gran amb el tema de la dansa i que m'agradava molt, es va informar de veure quin lloc podia estar bé perquè em donessin una bona formació. Llavors, en aquell moment hi havia poques escoles, perquè estem parlant dels anys 80. Jo vaig entrar amb ella el 86, més o menys, 86-87. I hi havia molt poques escoles, i les escoles que hi havia es feia dansa clàssica, perquè ara la dansa clàssica és quasi bé com vull dir que es fa a molt pocs llocs. I la meva mare em va portar allà. I recordo, tinc gravat a la memòria el primer dia que vaig posar el peu a la seva escola, perquè vaig entrar en un univers totalment diferent. Era un lloc amb un silenci de concentració, de respecte, la gent anava uniformada, de color negre, amb monyos, perfectament pentinats. I recordo que, bueno, recordo aquell dia perquè em va impactar moltíssim, no?, d'entrar en un lloc que semblava quasi bé com una església. I clar, al ser tan petita em va impressionar. I, bueno, dono gràcies a haver passat 10 anys a la seva escola, a que la meva mare em portés allà, perquè la formació que donava la Carme, com diu el Tomàs, era una formació molt bona, tenia una metodologia boníssima, era una dona molt exigent, perquè ella ho donava tot, i per tant exigia a la gent, als alumnes, fossin de l'edat que fossin, que també ho donguessin tot, i clar, no tothom volia aquest nivell d'exigència, però jo crec que la gent que s'hi enganxava realment valia la pena, perquè aprenies moltíssim amb ella. Vull dir que dono gràcies d'haver-la conegut i d'haver sigut alumna seva.
O sigui que les seves metodologies t'han servit, després en la teva carrera professional, per tot
sí,
el que expliques.
Sí, és que jo crec que la dansa clàssica, si es fa ben feta, és una base boníssima per qualsevol altra dansa. Llavors, això que estic dient ara no està massa de moda, perquè la dansa clàssica està com molt mal interpretada, el tema de la disciplina i tot això no està molt al dia, no? La gent és una cosa que els hi costa d'entendre, però jo crec que si la fas bé, te l'ensenyen bé, incorpores un seguit de coses per l'aprenentatge vital també, no només per la dansa, que són superpositives. No sé si el Tomàs pensa com jo.
A veure, Tomàs, a veure, què però... en penses?
És que estic totalment d'acord amb el que està dient l'Àfrica, i tant. Estic completament d'acord, sí, coincidim plenament.
I escolta, Tomàs, segur que tu recordes, no?, on eren les escoles també de la Carme a Sabadell entre 1952 i 1992. On va començar?
Ui, ella m'explicava que va començar, al començament de tot, l'any 52, al menjador d'una casa d'una de les alumnes, que tenien un menjador més o menys gran, i allà van començar, no? Llavors sé que després va estar durant uns pocs anys al on hi havia abans la Educació i Descanso, que em sembla que era el carrer Manresa, quan era carrer, quan encara no era ample, diríem, no?
Sí,
i d'allà
sí.
Llavors ja va passar l'escola que tenia al carrer al Pons 13, bueno, ara carrer de la República, al Pons 13, just al costat de l'estació dels catalans, i després hi ha el carrer Sant Pere fins a l'any 92.
I en quina escola i emplaçaments va atendre tu a Àfrica, a les classes? On
jo,
ho feia?
Jo vaig anar al local del carrer Sant Pere, que era un baixos bastant antic, que era una sola sala molt gran, amb un vestuari molt petitó, i jo vaig anar allà. Jo l'altre no ho recordo, perquè no vaig passar-hi, però sí que sé que va tenir molta trajectòria a Sabadell i que hi va passar moltíssima gent per les seves classes. Vull dir que és com una institució, la Carme, amb el món de la dansa de Sabadell.
Doncs, evidentment, per acabar, molt breument, però Àfrica, també aprofitem, no?, l'ocasió per demanar i explicar, no?, també la importància, la rellevància també de la dansa clàssica, no? Per què? Doncs avui dia caldria reivindicar-la també.
Bueno, jo considero que, és el que deia abans, no?, que amb el Tomàs estem d'acord, que la dansa clàssica et dona una base, primer com a tècnica en si, una base per a qualsevol altre moviment que després vulguis desenvolupar, no?, el contemporani, la dansa espanyola, el jazz, el que sigui, et dona una base d'aprenentatge, però també jo crec que com a valors del rigor, la constància, el fet de que t'esforcis, no?, perquè el moviment sigui just el que busques, la precisió en el moviment, tot això són coses que requereixen un esforç que avui en dia sembla que costa una miqueta més, les generacions que pugen els hi costa una mica més entendre, però jo crec que després això pel teu dia a dia, no? Per qualsevol cosa que facis, és molt bo tenir-ho, no? Tenir aquestes eines, tenir aquesta manera de fer, perquè la vida una mica es necessita, no? La constància, l'esforç, el lluitar, i penso que com a aprenentatge per qualsevol edat, no? Quan t'estàs formant, és molt vàlida, és molt bona, i s'ha de reivindicar.
Evidentment, són valors intrínsecs, jo crec, no? En sí, aquesta disciplina, però que, com comentaves molt bé, doncs també serveixen en el dia a dia, no? En qualsevol àmbit de la vida.
Sí, qualsevol cosa.
Exacte. Sí, sí, doncs, Àfrica, moltíssimes gràcies, una abraçada des de la distància.
Gràcies.
Que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies a vosaltres, adéu.
Doncs seguim recordant la figura de la Carme Machoa, una ballarina i coreògrafa que ens ha deixat aquesta setmana, com dèiem, a l'edat de 91 anys. I seguim doncs amb el Tomàs Mañosa descobrint la seva empremta, no? El seu llegat. Tomàs, ens hem quedat amb la formació de la Carme, però clar, després també m'interessaria molt que expliquessis com va començar a treballar el cos del ball o de solista, no? També per companyies professionals.
Bé, sí, ella un cop va tenir una formació bàsica, diríem, no? Uh-huh. Lògicament li agradava molt ballar, va ser molt bona ballarina, la veritat és aquesta, i inicialment doncs va començar amb diverses companyies que hi havien aquells anys a Barcelona, diríem, uh-huh. No? Va ballar amb diverses d'elles, amb la de l'Ivonne Alexandre i el Paul Gubé, amb una ballarina russa que tenia també un ballet aquí a Barcelona. I com et deia abans, potser la part més important... Bueno, també havia ballat en alguna ocasió... Hi havia una sabadellenca, hi ha una sabadellenca, una gran sabadellenca, la Maria Josepa Isard, que tenia escola a Barcelona i també tenia una companyia de dansa. Ella no era alumna, no ha estat mai alumna, havia sigut mai alumna de la Maria Josepa Isard, uh-huh. Però quan la necessitava, quan amb alguna de les coses que feia la Maria Josepa Isard, si necessitava una solista o una primera ballarina, normalment la cridava amb ella perquè col·laborés amb els seus espectacles uh-huh. de dansa.
No? O sigui, va ser el primer contacte. Uh-huh.
Sí, una cosa que tenia ella també era que aprenia les coses molt ràpidament. M'explicava en una ocasió que ella, sense haver ballat mai a la companyia del Gran Teatre del Liceu, la companyia titular que hi havia, amb una ocasió, com a mínim, Grinyà es va trobar que una seva de les seves ballarines es va posar malalta, es va lesionar i necessitava algú que la suplís i no la tenia. La va avisar amb ella i, diríem, al matí pel vespre va aprendre la coreografia i va ballar, diríem, no? O sigui que va anar superràpid a aprendre. Tenia també aquesta gran qualitat d'aprendre les coses amb molta rapidesa.
Facilitat, no? Això vol dir que, a banda de la constància, l'experiència, alguna cosa innata, no? Ja tenia dins a l'hora, doncs, de marcar el ritme. Hem trobat una cosa que ens ha deixat també sorpresos, i és que la Machó, doncs, va ser rotocospiada per la producció Era ser una vez, la tercera pel·lícula de dibuixos animats d'Espanya. A més, ja actuava amb la companyia Ballets de Barcelona, i suposo que això també demostra, no? Deixa constància de la seva vàlua com a ballarina.
Sí, sí, aquí en aquesta pel·lícula hi ha un fragment que hi ha un ball de dos cavalls que ballen una, com un cancan, diríem, un tipus de dansa d'aquest tipus, molt divertit, i és que aleshores això es feia a mà a tots els dibuixos animats, i hi havia tota una col·lecció de dibuixants que es dedicaven a fer fotograma, no? Llavors, ella què va fer? Va ballar, ella, com a ballarina, va ballar aquest cancan, la van filmar, i llavors, a partir de la seva coreografia, doncs, amb una tècnica que hi havia molt ara diríem molt pedestre, no? Segurament, doncs van fer tot aquesta. Però la que es van a partir de com van ballar aquells cavalls va ser de com ella va ballar, per entendre'ns.
Doncs en aquest moment de l'entrevista donem també la benvinguda a una altra convidada, la Sílvia Cano. Bon dia, Sílvia.
Hola, bon dia.
A veure, explica'ns al Tomàs, a mi i als nostres oients, evidentment, també, doncs, com vas contactar, com vas conèixer, en el teu cas, a la Carme?
Doncs, bueno, va ser una mica diferent a la majoria dels seus alumnes, perquè jo vaig descobrir la dansa ja una mica tard. Jo era, bueno, una petita patinadora i havia fet artística sobre rodes i havia fet campionats i coses, i als 14 anys, bueno, per un vaig tenir un encontronazo, que es diu, amb l'entrenador, i per unes coses i unes altres vaig enfadar, vaig dir, deixa'm patinar. Però, bueno, des de petit havia ballat, i havia, però a casa i de forma, saps, natural. I arrel d'unes amigues vaig anar a veure un festival de la Carmen Mecho i em vaig quedar petitiesa, boca badada, ho vaig trobar preciós. I llavors hi vaig anar, però em va dir que no, que clar, que no tenia edat, que era una mica gran. Jo tindria la primera vegada que la vaig conèixer, que a més vaig trobar una dona guapíssima, 15 anys o 16. Home, no, perquè clar, no tinc cap classe per posar-te i tal. I llavors vaig anar a una altra escola a fer una mica de, no sé, de dansa jazz, però semblava tot una presa de pèl, la veritat. I després vaig intentar, bueno, també vaig fer algun curs dans contemporani a l'Institut del Teatre, i finalment un altre dia unes amigues em van convidar a veure una classe a l'escola de la Carmen Mecho de dansa espanyola, que la donava la Mari Carmen Huguet, que ja ens va deixar fa un temps i que era una gran profe de dansa espanyola, clàssica espanyola i escola bolera. I quan vaig veure allò vaig dir, això és el que jo vull fer, això és exactament el que jo vull fer. Vaig parlar amb aquesta professora, alumna també de la Carmen Mecho, i em va dir, però és que necessites el clàssic. Llavors vaig buscar altres escoles i altres llocs per aprendre la base i vaig anar tornant a la Carmen. Fins que després, per exemple, em sembla que va ser el 17, sí, els 15, 17, potser uns dos anys després vaig dir, crec que ja puc anar a alguna classe mitjaneta de les de vostè. Home, però tindré que posar en petites. Dic, vostè posi'm. Total, que res, vaig anar fent les classes més petites, més allò, i fins que més ja em van posar amb les de la meva edat, i li vaig comunicar que, bueno, que jo volia dedicar-me professionalment. No, que és molt difícil, que tal i qual. I va passar una cosa molt curiosa, que li vaig dir, mira, m'he matriculat a Madrid, perquè a l'Institut del Teatre hi havia unes edats, hi havia unes coses que jo ja no hi entrava, i m'he matriculat a Madrid, al Teatre Real, que era el Real Conservatori de dansa, no? D'art i dramàtic i dansa. I dic, m'he matriculat per fer primer, segon i tercer de dansa espanyola, on t'obligaven a fer dansa clàssica. I jo, no pot ser, això és impossible, que no sé què, que estàs boja. No diguis que sóc la teva professora. I vaig anar a Madrid i li vaig aprovar primer i segon. I quan vaig acabar segon, una gran mestra, gran ballarina allà a Madrid, que era la Mari Emma, va dir, no se te ocurra venir mañana, bonita, tu no vuelvas aquí de hasta dentro un tiempo. I re, vaig tornar a Sabadell, vaig dir, senyoreta, m'han aprovat. I a partir de llavors, ja no em va deixar viure tranquil·la, fins que vaig aconseguir, bueno, pues, aprovar el cinquè. I bueno, vull dir que va sigut una relació més curta que amb la majoria d'alumnes, però clar, molt intensa. Després vaig passar també a ser professora de la seva escola, de dansa espanyola, i bueno, més o menys sempre hem sigut, ens hem anat veient sempre, anàvem a espectacles juntes, bueno, i anar a dinar un cop o dos a l'any també juntes, i venia l'Assumpta, i venia bueno, la Vidal, totes les que hem seguit juntes.
I escolta, Sílvia, perquè en dos minutets, però molts dels seus alumnes ens diuen que ella era una gran formadora i que feia una molt bona base. Què vol dir això?
Bueno, això vol dir que el primer de tot és que era una persona que era respectuosa amb la seva professió. Per tant, ella es anava formant contínuament. I en un país on a hores d'ara encara no es dona cap importància al tema ni de les titulacions, ni el currículum, ni res, ella era una persona molt formada i que tenia interès a seguir-se formant per a la vegada traspassar aquests coneixements als alumnes. Llavors, sobretot, era d'una serietat brutal la classe. Es començava l'hora en punt, s'acabava l'hora en punt, no es xerrava de res que no fos el cas, i és un tipus d'ensenyament que fa que, més que una professora, clar, hagi sigut una mestra per l'exemple que ha donat. I és una formació que m'ha semblat, has sentit una miqueta l'Àfrica, clar, no he sentit la resta, però suposo que tots t'hauran dit el mateix, no?
Sí, de fet...
Clar, necessitem la disciplina, necessitem aquest tipus d'ensenyament per tirar endavant.
De fet, encara ens queden escoltar alguns alumnes. Clar. Ara hem de fer una pausa perquè, doncs, a l'actualitat mana, tenim a la Núria García, doncs, per posar-nos al dia de tot el que ha passat a la ciutat. I nosaltres de seguida tornem perquè, doncs, això, hem demanat a alguns alumnes que van passar, doncs, per la seva escola que ens expliquin la seva experiència, la seva vivència, el llegat que ens ha deixat la Carme. Nosaltres de seguida tornem. No marxeu. Trying to figure it out, trying to see what it's about, hoping to make some sense of this, starting to wrap my head around it. Seguim amb el nostre particular homenatge a la Carme Machó i, com dèiem, doncs, hem demanat a alguns alumnes que van passar per la seva escola que ens expliquin la seva experiència. Així que, Tomàs i Sílvia, escolteu.
Hola, bon dia. Soc Glòria Cerdà, professora de dansa clàssica i contemporània i actualment directora de l'Escola de Música i Dansa del Papiol. El meu viatge al món de la dansa comença als 6 anys al carrer Sant Pere, a l'escola de la Carmen Metxo. I és un viatge que em marca per sempre i que, bueno, encara no s'ha acabat. Jo, m'agradaria definir a la Carmen, a la senyoreta, com una artista. I com a tal, era una persona exigent amb ella mateixa i, per tant, molt exigent amb el seu alumnat. Formava part de la vella escola de Vega Nova, per tant, era estructurada i metòdica al 100%. Sobretot, m'agradaria definir-la com a un ser creatiu, molt creativa i amb una capacitat extraordinària per la coreografia. La senyoreta ha estat, i ara encara més, més força per mi, el meu referent a l'hora de transmetre els valors intrínsecs, els que porta la dansa, que són la constància, l'empatia, el treball en equip i, sobretot, l'amor per l'art.
Doncs escoltem també a l'Elisabeta Morgades, que també, doncs, és ballarina de dansa clàssica i ha estat alumna de l'Escola de la Maria d'Àvila de Saragossa.
Hola, bon dia. Bueno, doncs jo vaig tenir la gran sort d'entrar en aquest món de la dansa des de molt petita, ja que ma mare em va portar a fer ballet perquè a ella també li agradava, i a través de la Metxo em vaig donar compte que això era el que a mi m'agradava, el ball, i això em feia sentir bé. Vaig entendre també, doncs, que la vida i el ball és constància, treball i dedicació. Això és el que ens va transmetre a la Metxo, molta disciplina i molt sacrifici per aconseguir alguna cosa. I sobretot ens va ensenyar a estimar el ball i la música. Ja que jo, doncs, amb el temps, vaig dedicar-me professionalment en el món de la dansa. Considero que la Metxo ha sigut una persona privilegiada perquè va trobar alguna cosa a la seva vida que la feia realment feliç, no? que era la seva passió. I això és el que ens va transmetre també a nosaltres, no? Moltes de nosaltres vam continuar amb aquest món de la dansa o de l'ensenyament. I bueno, jo crec que la Metxo va ser una persona feliç. Sí que era molt dura amb nosaltres, però gràcies a ella pues, moltes som pues, com som, no? Que hem treballat molt i hem lluitat molt per aconseguir pues, tot el que hem aconseguit. O sigui, jo li estaré realment agraïda que tots els valors que ens va poder transmetre a ella personalment. I jo crec que, bueno, que sempre la portarem en el cor. Som persones que, encara que no estan en aquest món, estan en el nostre cor. Pues res més. I t'estimem molt, Metxo, un petó.
Doncs moltíssimes gràcies, l'escoltàvem, doncs emocionada evidentment amb aquestes doncs, tantes experiències no? viscudes, suposo que d'acord no? amb tot el que comentava, en la línia no? del que escoltàvem dels alumnes.
Totalment d'acord amb el que deia l'Elisabet, tots l'hem apreciat, una mica que ens va ensenyar a ballar però també ens va ensenyar la vida, no? Ens va ensenyar que amb tot, amb la dansa es necessita esforç, disciplina, constància, però que tots aquests valors també serveixen per qualsevol activitat que puguis acabar fent en el transcurs de la teva vida, no? O sigui, que ens va formar des d'aquest punt de vista també.
Doncs hem de dir que la figura de la Carme, doncs, com escoltàvem, ha estat una de les més rellevants en el món de la dansa a la nostra ciutat. Escoltem què deia ella mateixa quan li preguntaven doncs, què és la dansa al programa Taller Espai de Dansa de Televisió de Terrassa.
Després de tot això ens hauries de dir, Carmen, què és per tu la dansa?
És una pregunta molt difícil que em fas, perquè per mi la dansa està per sobre de tot. És una cosa que la sento tant que jo crec que no podria viure sense ella. És molt difícil de contestar-te això, però jo crec que tota la persona que estima la dansa és molt feliç a la seva vida.
Doncs anem fins a Saragossa, també, perquè allà ens espera en Ramon Tauler. Bon dia, Ramon.
Hola, bon dia a tots els que ens escolteu.
Doncs abans de començar, voldríem escoltar un àudio. Pareu atenció.
Vaig arribar a l'escola de la Carmen Metxo als 4 anys, res d'especial d'entrada, si no fos perquè a mi també arribaven tres nois, els meus germans, el Josep Maria, el Ramon i l'Albert. Així que a casa barrejàvem els Madelmans i l'escalèstric amb les sabatilles de ballet, les malles, els assajos i el festival de fi de curs, esclar. A l'escola hi vam ser molts anys, jo ben bé fins als 20 i llargs. Molts anys de 3 dies a la setmana i els dissabtes assajos. Així que la senyoreta va tenir moltes hores per ensenyar-me no només dansa, sinó moltes altres coses que en la distància t'adones que són el teu bagatge. Destacar el treball senzill, si cal, però net, el respecte pel que significa un escenari i no pel fet de ballar-hi, sinó per saber-hi estar, com entrar-hi, com sortir-hi, com caminar entre les cametes, com respirar-hi en silenci, i que la satisfacció quan saludes a l'escenari no són els aplaudiments només, sinó que ho has fet el millor que podies. No sé, haver estat alumna de la Metxo és un gran regal que t'emportes per tota la vida.
Doncs aquí hem escoltat és l'Assumpta Tauler, la codirectora de les escoles de Color Dansa Sabadell i també a Sant Cugat, a més de productora de la companyia Color Dansa i actualment productora també d'arts escèniques a l'Institut de Cultura de Barcelona i la germana del Ramon. Ramon, explica'ns com recordes aquells dies a l'escola també amb la Carme.
Doncs sí, recordo que en un principi doncs, l'Assumpta, amb 4 anys, volia anar a ballar o la família, tant el pare com la mare, doncs, van dir, bueno, la portarem a ballar. I els tres germans grans vam dir, i nosaltres per què no? Si a nosaltres també ens pot agradar tot això. Vam deixar la música i ens en vam anar a dansa en l'estudi de la Carmen Metxó. Realment la Carmen ha sigut un referent de la dansa a nivell constant de Sabadell, a nivell de Barcelona i a nivell d'Espanya també, perquè se la coneix doncs pel seu treball que s'ha fet, no? Ella ens ha sabut guiar a certes persones, alumnes que hem sigut o han fet de la dansa la nostra professió, el nostre treball i realment la nostra vida. Realment jo porto sempre un adhesiu que va sortir a la revista Montsalvat Dansa quan era petitó, que posa mi vida para la dansa. El porto sempre a sobre, perquè realment és el referent que jo porto. Quin és? És el referent que la Carme ens va ensenyar doncs a portar a terme aquest treball. Com a professor que estic en el Conservatori de Dansa i com a exdirector del Conservatori, l'ensenyament és molt important i si volem que hi hagi èxit en tot aquest aprenentatge de la dansa clàssica, sabem que la correcció, la constància, la disciplina, la perfecció, tot això són unes paraules que avui en dia sonen molt fortes, que avui en dia els pares de vegades s'espanten, però és l'única manera perquè hi hagi un èxit en el treball. Sigui com a treball professional, ja que a nivell de conservatori treballem en un altre nivell, o sigui com a forma amateur que tu vulguis estudiar la dansa. Totes aquestes paraules, tot aquest tipus de treball té que ser seriós. Quines coses podem ressaltar? Que la Carme tenia un bon equip des d'un principi. Tenia a nivell de música, tenia com a pianista, que és molt important la música en el món de la dansa, que això ens ho va transmetre molt bé, tenia la seva mare, que era una pianista meravellosa. I podem fer una miqueta la broma de dir que era una senyora que tocava dormida i tot. Sabia tocar les classes i estava dormida, de tant que sentia la música. També tenia el senyor Pastoret, que era un senyor de Cuba, era un cubà, i era meravellós com tocava la música. Tot això ens va portar a un bon aprenentatge del treball, dels exercicis acoplats a la dansa. També és cert que tenia, doncs, per exemple, quan li va ajudar la Maria Lluïsa Carceller, que era una de les seves alumnes, però va seguir amb aquest mètode tan estricte i correcte que realment és l'èxit del treball.
Doncs això és el que estem descobrint i demostrant avui doncs, amb aquest petit homenatge. Moltíssimes gràcies, Ramon. Molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Doncs anem acabant. Tenim un altre missatge d'una exalumna de la Carme. Escolteu amb atenció.
Hola, sóc Rosa Maria Rota i se m'ha demanat que digui unes paraules sobre la Carme Metxó que ens ha deixat aquests dies. Jo vaig ser alumna de la Carme Metxó des dels 9 anys fins als 17 anys, quan vaig entrar a l'Institut del Teatre per acabar els estudis superiors de dansa clàssica. La Carme era una professora exigent, perfeccionista i incansable. La seva vida eren el ballet i la seva escola de ballet. Molts dels seus alumnes van fer de la dansa la nostra professió i, evidentment, per a nosaltres, la Carme ha sigut una persona important, decisiva i fonamental perquè va despertar-nos la vocació i va donar-nos la base per desenvolupar-nos com a professionals de la dansa. Però també crec que a la majoria dels seus alumnes la Carme els ha deixat empremta, com fan els bons mestres. A tots ens va transmetre l'amor per la dansa, evidentment, i procurava que tots els alumnes donessin el màxim dins les seves possibilitats. La recompensa a l'esforç i a la disciplina que ella ens exigia eren els festivals de final de curs, que, com no podia ser d'una altra manera, eren reflex de la professionalitat de la Carme, tant pel que fa a les coreografies com pel que fa al vestuari, les llums, tot estava cuidat fins a l'últim detall. Després dels nervis i les exigències, tots disfrutàvem els festivals. Realment ratllaven la professionalitat. Moltes gràcies, Carme, de veritat. Moltes gràcies de tot cor.
Doncs la Maria Rosa Rota no ens ha pogut acompanyar avui perquè ara doncs, és fiscal de guàrdia i aquest matí doncs, treballava. Tomàs, com recordaves també doncs, aquesta part que ens explicava?
Bueno, la veritat és que eren magnífics aquests festivals mm-hmm. que fèiem tant en unes èpoques com en unes altres, diríem, no? Mira, pensa que amb aquests festivals eren tan bons que... moltes vegades venien a veure els professors de Barcelona, però professors, per exemple, Magrinyà havia vingut a veure festivals d'ella, o Joan Tena, i venien crítics, no sé, com el Sebastià Gasch, i llavors feia la seva crítica al Destino. O sigui que eren uns festivals que tota la classe, diríem, de professors de dansa de Barcelona, molts d'ells venien a veure'ls perquè... bueno, els hi interessava perquè estaven molt ben fets, perquè estaven, com deien ara, cuidats fins a l'últim detall. Ratllaven en algunes ocasions la professionalitat. Era d'una gran qualitat. La veritat és que en tinc un record agradilíssim de tots aquells festivals de fi de curs que vam fer.
Hem de dir que també durant els 80 la Carme doncs, va ocupar diversos càrrecs, com per exemple la presidència de l'Associació de Professors de Dansa a l'Acadèmia de la Província de Barcelona i després de la Federació Catalana de Professors de Dansa. O sigui que m'imagino, Tomàs, que era també molt bona l'opinió que tenien els companys de professió.
Sí, sí. Mira, era tan bona que et dic una cosa que segurament no sabràs, i perquè això és d'ahir o d'abans d'ahir. L'Associació d'Escoles de Dansa Autoritzades de Catalunya ha creat el Premi Carme Metxó i es concedirà anualment com a reconeixement a tota una vida dedicada a la dansa i a l'excel·lència de pedagògica, i estarà destinat, lògicament, als mestres de dansa de Catalunya. O sigui que ja s'ha creat el premi a Carme Metxó per professors de dansa.
Doncs m'encanta aquesta primícia que ens has donat, perquè dona constància, no?, de la seva importància i també ajudarà a mantenir viu el seu llegat. Tomàs, se'ns acaba el temps, se'ns esgota. Moltes gràcies per passar doncs, avui pel programa al matí i per recordar doncs, la figura d'aquesta ballarina, coreògrafa i professora que, tot i ser barcelonina, doncs, va passar molts anys a la nostra ciutat, i bona mostra d'això doncs, és que el 2013, a més, va donar el seu llegat a l'Arxiu Històric de Sabadell. Que vagi molt bé. Molt bon dia.
Moltes gràcies. Adéu-siau.
Al matí, amb Raquel García.